Resultats a part, ahir, eleccions a la Comunitat de Madrid, la guanyadora va ser una dona i el segon partit més votat també tenia a la seva posició número 1 una dona. Alguna cosa està canviant i per a bé. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, dimecres 5 de maig del 2021. 5 del 2021. Sobre dels 19 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica que ens arribarà de la mà del Moisés Camunyes des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Buscarem també el pols de el que ha passat electoralment parlant a la Comunitat de Madrid, però des del punt de vista des de Catalunya, des de Lleida. Parlarem amb el politòleg Albert Balada i sondejarem aviam si això es queda a la Comunitat de Madrid o doncs és una onada expansiva que també es sentirà a la resta del país. Parlem de música avui amb l'Albert de Every Night i escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García, que avui va de festa major. És que ja estem aquí. La festa major de la ciutat de Lleida és ja. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, noves tecnologies amb l'InfoCope Lleida i el Jaume Sitjà i el David Casero. I a partir de 2:15 parlem amb veu de dona. Ja saps, la nostra tertúlia on parlem de tot, però sota el punt de vista d'una dona. I recorda que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180. Ja saps que ens pots enviar missatges de veu, que si també t'escolto la veu, o si no, missatges de text, per qualsevol cosa, com per exemple, escolta, avui a la tertúlia amb veu de dona m'agradaria que parléssiu d'aquest tema. En fi, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida predomini de cels poc ennuvolats o clars, tot i que al nord creixeran núvols d'evolució diurna. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes, menys a la Vall d'Aran, amb unes màximes previstes de 26 graus a Lleida capital, de 25 a Balaguer, de 23 a Tàrrega, de 22 a la Seu d'Urgell i de 14 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà bufant variable fluix a la meitat nord, mentre que al sud bufarà de la component oest de fluix moderat. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem predomini d'intervals de núvols mitjans i alts al cel, tot i que creixeran núvols d'evolució diurna a la tarda al Pirineu. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran en general, amb unes màximes previstes que podrien arribar als 27 graus a Lleida, capital de Balaguer, als 25 a Tàrrega, als 24 a la Seu d'Urgell i als 19 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Estem a principi de mes, hem de parlar de xifres de l'atur, recordant el que ahir ens explicava la Mireia Planes de Q2 Consultors, que tot sembla indicar que els ERTOs s'acabaran aquest proper 31 de maig i veurem com evolucionen les xifres de l'atur a partir del mes de juny i durant aquest estiu. Però no avancem aconteixements perquè l'atur va caure en 379 persones a la demarcació de Lleida durant el mes d'abril. El descens és d'un 1,38% respecte al mes anterior i situa la xifra total de desocupats en 27.074 persones, segons les dades que ha donat a conèixer el Ministeri de Treball i Economia Social. Tot i això, hi ha 3.595 persones aturades més que fa un any, és a dir, un augment del 15,31% en comparació amb l'abril del 2020, el primer mes que vam passar ja íntegre dins de la pandèmia. En fi, veurem com va evolucionant això tot plegat. Per cert, ull, perquè després a l'espai de noves tecnologies, a l'InfoCope Lleida, parlarem de seguretat als nostres dispositius mòbils i de filtracions de dades i t'explicarem el que sempre diem. Escolta, dins del que cap has de ser una mica desconfiat, si no ho veus clar, no donis dades personals, molt menys dades de pagament, targetes, ni telèfons, ni mails, ni DNIs, ni res de res. Des una mica desconfiats, una mica, o almenys assegurar-nos. Però no només el que és robatori de dades s'està disparant darrerament. El tema de les estafes a través d'internet també. I per desgràcia tenim un nou exemple que aquesta vegada ha colpejat a una veïna de Lleida. Els Mossos d'Esquadra han detectat un nou cas de l'estafa coneguda com el fals militar. La víctima va rebre fa uns mesos una sol·licitud d'amistat per xarxes socials d'un suposat general de l'exèrcit dels Estats Units amb nacionalitat espanyola que es trobava en missió humanitària a l'Afganistan. Després d'uns primers contactes per la xarxa social, el contacte va continuar per missatgeria instantània. Allò ja, quan t'intercanvies el número de telèfon, i escolta, tens afinitat amb aquesta persona. Hem de recordar que al final són professionals estafadors o estafadors professionals. Saben perfectament el que han de dir i el que han de fer per caure't bé i perquè comencis a agafar confiança. Tot i no parlar mai per telèfon, ell va plantejar la voluntat de deixar-ho tot per iniciar una relació amb ella. És en aquest moment que el fals militar va demanar a la víctima diners per pagar la indemnització per poder donar-se de baixa de l'exèrcit anticipadament. Bé, això, aviam, que puguem caure tots en una estafa és claríssim. Claríssim, jo el primer, eh? Fins i tot, després de dir-ho cada dia, jo el primer. Ara bé, ull quan et comencen a demanar diners, ull quan et comencen a demanar dades personals, documents, etc. Ull, llavors, perquè et pot passar, com li va passar a la víctima, que a principi de març va fer un primer pagament de 1.500 euros per uns suposats tràmits inicials i en va anar fent d'altres de diverses quantitats, la major part de 15.000 euros i un de 50.000 fins a pagar en total 118.000 euros en total, que dit així, pot semblar que el primer, dir, escolta, a mi això no em passaria, ull, perquè això ha passat i tornarà a passar. Per tant, ull amb el tema d'internet i de les xarxes socials, sobretot. Marxem al territori. Els ajuntaments d'Almatret i Llardecans, al Segrià, rehabilitaran dos habitatges dels pobles per posar-los a disposició de famílies nouvingudes en règim de lloguer amb un preu bonificat. L'objectiu és atreure persones que puguin instal·lar-se en aquests nuclis de població com a primera residència i contribuir al seu creixement. Per aquest motiu, es prioritzaran perfils de famílies amb infants en edat escolar, amb ocupació estable, així com persones amb projectes emprenedors que puguin arrelar al territori. Parlem d'Almatret i parlem de Llardecans. I aquesta notícia feia molt temps que la volíem dir, i perquè no diguis que sempre diem coses negatives, avui te'n dic una de molt positiva. Les residències assistides de la tercera edat de les regions sanitàries de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, o sigui, tota la província de Lleida, no tenen cap cas positiu de Covid-19 per primera vegada des de l'inici de la pandèmia. Han hagut de passar 13 mesos perquè puguem dir aquesta notícia, 13 mesos i mig. Les residències de tota la província de Lleida són verdes, 0 casos de Covid-19, i crec que ho podem atribuir especialment al tema de les vacunes. I evidentment que la feina s'està fent ben feta, distància, mascareta, prevenció al màxim, però les vacunes crec que són les grans responsables. Per cert, parlant de vacunes, el Baix Segre i el Baix Cinca exigeixen vacunar tota la població de municipis frutícoles per evitar nous confinaments. Volen reduir al màxim les restriccions imposades al Segrià l'estiu del 2020 i que actualment ja pateix fraga. I avui també comença la vacunació a lleidatans de 58 i 59 anys i dilluns a tots els de més de 49, és a dir, de 50 per amunt. Alguns CAP els estan trucant i ben aviat podran sol·licitar cita prèvia. La possibilitat que un infectat acabi a la UCI 35 dies després de rebre la primera dosi és d'un 85% menys. Per tant, el tema de les vacunes crec que ha quedat ja perfectament provat. Després, evidentment, hi ha efectes secundaris molt puntuals i són, i ningú amaga. Ara, la vacuna és efectiva en la major part dels casos, en la majoria, és una cosa que hem de tenir claríssim. Els indicadors ens diuen que avui Salut ha notificat 82 nous positius, 70 al Pla de Lleida, 12 a l'Alt Pirineu i Aran, fets amb proves PCR. I al Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 336 punts, una RT de 0,77. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 346 punts i una RT de 0,90. I a nivell de tot Catalunya parlem del risc de rebrot de 253 punts i una RT de 0,94%. Per tant, per sota de l'1 és una bona notícia.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bé, i ara sí que, si voleu, fem una mica de valoració. Ja suposo que ho heu escoltat a tot arreu, des d'ahir al vespre, a la nit, i avui durant el matí a tots els mitjans d'àmbit general. Però a mi sí que m'agradaria parlar amb el nostre politòleg, amb l'Albert Balada, perquè ens valori una mica els resultats d'aquestes eleccions a la Comunitat de Madrid. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, suposo que com a bon politòleg has estat seguint aquestes darreres setmanes d'aquest procés que va començar ben estrany i que hi ha hagut moviments força interessants durant la precampanya.
Bé, la veritat és que des del punt de vista dels politòlegs nosaltres ho veiem tot o intentem veure-ho tot de manera molt diferent de com ho veu el ciutadà del carrer o els mateixos periodistes, no? Mm-hmm. Sí que ho seguim. Però el que passa que nosaltres els discursos polítics ens importen poc.
Yeah.
Perquè m'entengueu, la campanya política serveix per vendre la moto.
Sí.
Per
sí,
tant,
sí.
Parlo amb un llenguatge així molt...
No, que sí, barri, ens entenem tots, Albert.
Però en realitat és això. Llavors, gairebé que sí que mirem alguns factors, expressions de la cara, en quin moment s'ha dit què i segons què... Però, diguem-ne, per nosaltres l'important són altres aspectes, no? Segurament, ja m'adavanto el que em preguntaries després, segurament em preguntaràs sorpresa, no?
Sí.
Per mi cap. O sigui, ja porto dit a mitjans de comunicació des de feia molt temps quin seria el resultat. És a dir, nosaltres, els que no treballem per percentatges ni per resultats d'escons, no podíem saber quants escons trauria aquí, no? Però nosaltres ja intuíem el que realment ha passat, una estabilització de Vox, o sigui, no hi havia aquell creixement que s'aventurava des de molts mitjans de comunicació. Vox té un vot determinat, més aviat ha tendit a la baixa, encara que hagi tret un escó més, no? Però diguem, no ha tingut un creixement exponencial com algú pretenia, però sí que la massa electoral del Partit Popular creixia a costa del Partit Socialista i a costa de Ciutadans. Això ja feia mesos que nosaltres ho observàvem per la evolució de masses electorals, que és un dels factors que nosaltres estudiem, no? Podemos no creixia o s'estabilitzava, de fet, bueno, té 3 diputats més, però pràcticament amb els mateixos vots que ja tenia, vull dir, per tant, no té un creixement important. Uh-huh. I ara potser també m'adavanto la pregunta, no?
A veure.
La marcada de Pablo Iglesias, no?
Clar, aquí hi ha dos moviments a analitzar. Un és la marxa de la política de Pablo Iglesias i l'altre, com queda Ciutadans, perquè queda sense representació.
Bueno,
i al final la Comunitat de Madrid té pes a nivell nacional.
Clar, Ciutadans, fixa't que ha tingut el mateix resultat a Madrid que a Catalunya, diguem. Sí. A Madrid que aquí a Catalunya, però diguem, amb dos signes diferents. És a dir, el retorn del votants de centre-esquerra que tenia Ciutadans de Catalunya cap al lloc de natura i una part molt important cap a l'abstenció, per tant, a lo millor algun dia ho podria recuperar perquè, diguem, no ha desaparegut Ciutadans de Catalunya, però el votant de centre-dreta madrileny ha tornat al seu lloc natural que ha sigut el Partit Popular, per tant, ha desaparegut de manera total. O sigui, per mi, si fos una empresa, es tractaria de reconfigurar-la, analitzar-ho a fons, que és el que ha passat. És un partit radical on el centre-dreta s'alimenta en terreny, per tant, només és amb la part del centre-esquerra on podria viure una mica més, però fixa't que Andalusia és centre-dreta també. És molt complicat, s'han de replantejar ideològicament.
Bé,
tenen feina.
Albert,
és un perill, digue'm.
Albert, a nivell de... Els resultats de la Comunitat de Madrid afecten a nivell nacional i pot arribar a afectar a la política catalana?
Bé, totes les eleccions sempre s'han de veure en clau del seu cicle electoral. Autonòmiques de Madrid respecte d'autonòmiques de Madrid. És a dir, mai podem parlar d'un efecte respecte d'altre. Dit això, diguem que és la tècnica, és cert que diguem, una líder que va començar com una líder potser menor s'ha estat posicionant molt fortament. Fixa't que ha doblat el nombre de diputats, que no és poc, no? Encara que no hagi aconseguit també la majoria absoluta. Per tant, això probablement li condiciona la seva posició dintre del partit. Condiciona la Comunitat de Madrid a la resta de l'Estat? Absolutament. És a dir, de la mateixa manera que Barcelona condiciona el que passa a Catalunya, Madrid condiciona el que passa a la resta de l'Estat. El que passa que no podem traduir aquestes eleccions, fer una traducció literal, no podem traduir, però sí que d'alguna manera diguem, li dona aire al Partit Popular, si és que necessitava tindre aire, no? Mm-hmm. En tot cas, diguem, va amb una determinada línia que, bueno, no li van malament les coses.
Doncs, Albert Balada, politòleg, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Ha estat un plaer. Gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Un carreró qualsevol omple l'estona, fumant les penes mentre el sol es pon. Cada tarda repeties que aviat petaria tot. No hem fet res més que allò que ens explicaven.
Mira, ara no et sabria dir exactament la data, però jo els Every Night els he conegut perquè anava a dir, quan encara es podien anar als estudis de ràdio, on encara podien deixar entre gent, doncs van venir aquí a presentar l'anterior disc i ara estan presentant aquest carrer, que és el nou treball discogràfic, que s'obre amb aquest tema, que també li posa títol, El carrer. Ja parlem amb el seu baixista, amb l'Albert Avilés. Albert, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Veritat que ens coneixem? Bueno, jo sóc fatal per les cares, però o tu o els teus companys han estat presentant el disc aquí a la ràdio fa temps.
Sí, crec que van venir el 2018, van venir, que estàvem traient guerrilla i
sí,
van sortir abans de venir a tocar a les festes de maig.
Sí, senyor. Sí, senyor. Mira, veus, tu tens molt millor memòria que jo,
Tenim tot molt classificat.
Escolta, feu una música, jo recordo de llavors, i ara, per escoltant el disc, és d'aquest tipus de música que t'aixeca de la cadira, que et fa somriure, que et fa sentir-te viu,
Sí, la veritat és que quan vam començar a tocar, que just ara mateix ha fet 16 anys, ja, que estem als escenaris, qui ho hagués dit, vam ja tenir molt clar que volíem fer això, no? Una música que fos reivindicativa, però que també alhora et portés molt a ballar, a moure't, perquè era la manera que teníem doncs, que la gent es sentís atret o atreta per les cançons, per la música, per les tonades que fem, i llavors després escoltes la lletra i digues que aquí hi ha coses que s'han d'escoltar i s'han d'aprendre.
Home, suposo que com a vosaltres com a grup l'al·licient al final també és que la gent aviam, li agradi la cançó però l'entengui o se l'escolti almenys,
Exacte, com a mínim que tingui un procés catàrtic, no? que escolti les coses i si podem que alguna de la gent que escolta la nostra música i entén les nostres lletres doncs fer una mica de clic i que es comenci a plantejar coses per nosaltres és fantàstic.
Escolta, aquest carrer neix en pandèmia o ve d'abans?
Doncs carrer, vam començar algunes de les cançons a composar-les més o menys són contemporànies amb la sentència dels presos de les polítiques. Vam començar a l'octubre del 2019 i vam acabar de compondre el disc doncs en plena pandèmia.
En plena pandèmia.
Realment. Per tant, és un disc de rigorosa actualitat.
Ja. I escolta, això d'acabar el disc en pandèmia, suposo que us va modificar una mica l'esquema i la manera de treballar?
Doncs moltíssim, perquè sense tenir nosaltres present com havia de ser, teníem tot un calendari el 2020 ple de concerts, i a més ple de gravacions de disc, producció, tot això es va dilatar moltíssim i va acabar passant una cosa que seria impensable en un any normal, que era que vam poder dedicar tot el juliol del 2020 a gravar el disc, i això en un any normal, el juliol per nosaltres és impossible de reservar-lo per res que no sigui un concert.
Bueno, la bona notícia és que esteu a Lleida, que estareu a Lleida aquest proper 14 de maig, que és divendres, a les 8 del vespre, a la sala Cotton Club, presentant aquest carrer i, com ens deies, també la discografia d'aquests darrers 16 anys, eh?
Exacte. Farem un concert que, sobretot, doncs, presentarem, com bé dius, les cançons del nou disc, però sense deixar de banda doncs, les cançons que ja fa anys que ens acompanyen i que són les que la gent també doncs, ens reclama i balla i coneix. Mm-hmm.
Els fills de l'avarícia que ens heu anat sembrant, cridem des de...
Hem saltat ara cap a la supervivència, que està dins d'aquest darrer treball, que porta per títol Carrer. Albert, escolta, aquest tema té una història diferent.
Sí, de fet, tot Carrer és un disc que hem englobat una mica en una nova fase de producció, no? Portàvem uns discos treballant d'una manera molt igual, i a partir de l'EP que vam fer el 2019 vam començar a treballar amb el productor alacantí Marc de Souza i amb ell doncs, hem trobat una nova manera d'explorar sonoritats i d'explorar una mica doncs, l'estil que fem.
Us heu entès?
I crec que ens hem entès molt bé,
molt
la
bé.
Veritat. El Marc és molt fàcil treballar-hi. Sí que és veritat que té, doncs, fa el paper de productor, que és posar el teu estil al límit i posar-te tu com a banda i com a projecte al límit per explorar doncs, totes aquelles regions on no et sents tan còmode, que és el que ha de fer precisament el productor. I això ha donat grans cançons per nosaltres, com Supervivència, no? Que és una cançó portada molt al límit, on volíem canviar i introduir doncs, sonoritats molt més urbanes del que estem acostumats. I justament per això és una cançó que hem fet conjuntament amb la banda Que Te Calles, que, clar, les dues bandes posades de costat és com no són estils tan diferents que no hi ha manera que això pugui funcionar. Doncs Supervivència, creiem que és de les millors cançons del disc.
Ja heu estat a Girona, heu estat a Manresa, heu estat a Barcelona. De fet, aquesta setmana esteu a València. Escolta, això de tornar a pujar als escenaris suposo que té el seu punt de nostàlgia, no?
Sí, de fet, trobàvem molt a faltar els concerts. El que passa és que la incertesa aquesta que estem vivint... De fet, el concert de Barcelona no es va poder realitzar precisament per la Covid. Uns dies abans se'ns van avisar que s'havia de posposar i el farem el 4 de juny. Però sí que és veritat que ens moríem de ganes.
Clar.
I, clar, tornar a pujar als escenaris amb el públic, presentar les cançons noves, està sent una injecció d'adrenalina brutal.
Clar. Doncs mira, un d'aquests escenaris és a la sala Cotton Club a Lleida el proper 14 de maig a les 8 del vespre. És horari pandèmic, jo li dic així, eh?
Sí, sí, sí.
A les 8 del vespre és horari pandèmic, sí. I trobareu la música i aquesta positivitat i aquestes ganes d'escolta, d'alegria que ens transmeten els Every Night. Avui hem parlat amb l'Albert Avilés. Els veureu amb ells i a l'Albert també sobre l'escenari, com us deia, aquest proper 14 de maig a la sala Cotton Club a les 8 del vespre. Albert, escolta, enhorabona pel disc.
Moltíssimes gràcies.
I sobretot també gràcies per incloure Lleida a la vostra gira.
Bueno, només faltaria. Que... Tenim un país estret i llarg, però tots els racons compten.
I tant que sí. Albert, cuida't, una abraçada, records a tots.
Igualment, una abraçada.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
RGV, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores Lipa i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RGV, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rgvagricola.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ens acostarem a la una de la tarda, és dimecres, a la meitat de la setmana, això vol dir que hem de donar la benvinguda al Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, m'alegro de saludar-te, com estàs?
Bé, és setmana de festa major, no?
Bueno, sí, sí, una festa major una mica...
Bueno, estem a l'any 2021, Cosme, les fem com podem ja.
Bueno, a veure, jo penso que hi ha possibilitats de fer moltes coses, a lo millor també s'ha de ser imaginatiu amb les coses, no?
Això també.
Per cert, que te tinc que dir que hi ha un oïdor que és invident, que ens escolta i diu que està molt content perquè el seu fill va néixer el dia 8 i que tenia ganes de néixer per participar de la festa major.
Ah, veus? Doncs pues molt bé. Escolta, enhorabona, enhorabona.
Sí, sí.
Cosme, mira, avui coneixerem
Avui coneixerem una persona d'un puesto que a tu t'agrada, que és el casc històric, ben a propet de la Seu Vella. És una persona que l'urbanisme és el seu. Va estudiar arquitectura urbanística a la UPC de Barcelona l'any 1974, va treballar al Pla General Metropolità de Barcelona, també lògicament ha estat director d'Urbanisme de Lleida del 79 al 2003, guardonat també amb el primer premi d'Urbanisme de Catalunya. També hem de dir que, del Col·legi d'Arquitectes ha rebut també la seva medalla corresponent, està de professor a la Universitat de Lleida i actualment també és el director de la Càtedra UNESCO sobre les ciutats intermèdies de la Universitat de Lleida. Va estar tinent d'alcalde d'Urbanisme, per tant, no cal que et digui el nom, que quasi bé tota Lleida, comarques, jo penso que tot Catalunya sap que parlo de Josep Maria Llop, en aquest cas, i Torné. Benvingut i bon migdia, Josep Maria.
Moltes gràcies, Cosme. Saludo a tothom que ens estigui escoltant.
En primer lloc, t'he d'agrair que estiguis amb nosaltres perquè sé que no t'agraden les entrevistes. T'agraeixo moltíssim que estiguis amb mi perquè avui tu estàs aquí com a, no urbanista, sinó com a pregoner de les festes de Lleida del mes de maig. Un pregó totalment diferent, que en la història de Lleida no s'ha produït mai. I és que ho faràs en una plaça que tu coneixes perfectament, dissenyada pel Penya Ganxegui, i que és la plaça de Sant Joan, pregoner el proper divendres. Explica'm una mica, vas néixer al casc històric, vas néixer al Pla de l'Aigua, o sigui, al rovell de l'ou de la ciutat de Lleida.
Efectivament. El pregó, tens raó, aquest any serà un pregó curt, per tant ha d'anar més directament al gra, i... jo l'apoyaré amb tres coses. Aquest origen, que ara hi tornaré, la meva vinculació amb la ciutat des del naixement al Pla de l'Aigua, aquest any es compliran 70 anys. Recordo que en aquella època encara naixíem a casa, no als hospitals. El segon argument dels tres del pregó serà no el que jo he fet per Lleida, sinó què m'ha ensenyat a mi aquesta ciutat, amb l'experiència molt més de caràcter professional que no de caràcter polític, que va ser un període molt curt de 4 anys. I tercer, diré una mica el que està fent la Càtedra UNESCO per ficar Lleida al món, perquè és una de les institucions internacionals que té la ciutat. La Universitat de Lleida sols té aquesta Càtedra UNESCO, que té una relació directa amb aquesta Agència de Nacions Unides. O sigui, fill de Lleida, lliçons de Lleida i Lleida al món. Aquests són els tres arguments que intentaré explicar breument, a l'aire lliure, com tu has dit molt bé, un fet molt singular que tots comprenem perquè la pandèmia ens ha canviat moltes coses de l'estil de la vida quotidiana.
Josep Maria, jo fa molts anys que ens coneixem, m'anticipo a fer-te la pregunta, no? Ja que estàs a la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza és una gran persona a la qual tenim molt bona relació, l'Apolo, estàs influenciant perquè Lleida i el seu turó de la Seu Vella siguin patrimoni de la humanitat, o és molt complicat això?
A veure, anem per part, responc de dues maneres, Jo no puc influir perquè en aquestes institucions internacionals canviar de registre o de, a veure, de les divisions que té internes la UNESCO es considera èticament incorrecte. Tot el treball de les càtedres UNESCO funciona a la Divisió d'Educació Superior i de Solidaritat Educativa d'aquesta institució, que, com sabeu, és l'Agència de l'Educació i de les Ciències de Nacions Unides. Aquest és el primer punt. Òbviament, el que canvia és el fet de que, ah, Lleida, mira Lleida, entens, quan ens pregunten fa 15 dies, experts d'UNESCO sobre temes d'integració de les persones a les ciutats intermèdies del món, pues parlar de Lleida la fica al mapa de la UNESCO París, perquè som tantes i tantes i tantes ciutats en aquest perfil que sense aquesta vinculació nostra pues no hi hauria visibilitat. I segon argument, que la teva pregunta ha començat per aquí i no la vull defugir. És difícil aconseguir la candidatura, aconseguir que la candidatura que està ben presentada i és correcta, és difícil que tingui una declaració de patrimoni mundial per dos factors principals. La tradició de declaració de patrimoni mundial de la humanitat per un element històric o artístic o de paisatge cultural ha estat molt sol·licitada per les nacions europees i no tant pels altres continents. Hi ha una certa posició interna a la UNESCO de com de discriminació positiva, de donar més interès als altres continents que en Europa. Aquest és un factor important.
Em queden 5 minutets i vull parlar de coses teves personals, si m'ho permets. Mira, sí. Hi ha una cosa on tu vas néixer, on tu encara hi vas cada dia a veure ta mare, que diuen que bueno, els peixos del riu de Lleida són de mal pair, els calistros del Pla de l'Aigua els mengen sense bullir. Saps de què parlo?
Sí, perfectament. A veure, jo vaig néixer, sí, aquest és el primer dels tres arguments. Hem parlat de Lleida al món una mica amb això de la UNESCO. El primer, i que és irrenunciable per mi, jo vaig néixer al Pla de l'Aigua, que li deien així, i no Plaça del Dipòsit, que és el nom oficial del nomenclàtor. La plaça ha canviat moltíssim, Cosme. És com la radiografia del desenvolupament de la ciutat. Des dels meus companys pobres i gitanos, els nens del carrer, de la meva infància a l'actualitat, tu, que coneixes molt bé també Lleida, ets conscient de que hi ha una profunda transformació de la plaça que bàsicament s'ha produït per ruïna dels edificis i per l'entrada de nous usuaris que no residents. Pràcticament no hi viu més que la meva mare a la plaça del Dipòsit, que viu al xamfrà que dona al carrer Múrcia, perdó, al carrer Sant Carlos, i la resta són gent que l'utilitzen durant diverses hores al dia. No és fàcil per un espai d'aquest tipus resoldre els problemes que hi ha darrere de lo que fa aquesta gent, que bàsicament tu saps que es passen hores i fan venta ambulant informal. No és fàcil, perquè darrere hi ha emigració per pobresa o emigració per altres motius.
Quatre preguntetes abans de que faci un compromís. Una, en el seu moment es va parlar de que tu eres el possible candidat a l'Ajuntament de Lleida. No t'has preguntat que no em compliquin la vida, que jo estic bé, que sóc un home tranquil, deixem fer les meves classes. T'ho vas plantejar?
Sí, sí, la meva posició respecte de la ciutat és molt clara. Crec que és el moment de generacions més joves. Jo sempre ajudaré a Lleida, sempre, sempre. Però no és el moment de les persones de la nostra edat que podem tindre aquest factor d'acompanyament i d'ajuda, però són altres persones les que han de produir la gestió política i administrativa i tècnica de Lleida.
moltes vegades he estat presentant, moltíssimes vegades presentant, com tu bé saps, el pregoner, la pregonera, sí, les pubilles, que ara sembla que a algú no li agrada això de les pubilles, i també les medalles i plaques de la ciutat. Quin és el pregoner que més et va impactar mentre vas estar a l'Ajuntament?
Jo em vaig mirar amb molta il·lusió el pregó del Ramon Maria Puig. Fixa't, no responc exactament que sigui el que més me va impactar, però és el que més me va interessar a mi. Ja. Per mi, la generació, el que jo ara estava dient respecte de mi mateix, que ja tinc quasi 70 anys, el Ramon té 10 anys més que jo, i han set una generació que... Ramon Maria Puig. Una generació que hem mirat com... per seguir els camins, les pautes de treball. El seu pregó, per cert, Cosme, va ser el 2015 i va ser relatiu al turó de la Seu Vella.
Sí, recordo.
El recordes bé, clar, tu tens sí. aquesta virtut, no?, de, d'estar-hi i de recordar-ho, les dues coses, eh?
Que
no
dos cosetes per acabar. Ets un bon ballador, les festes majors, amb la meravella ballaries ara a la plaça de Sant Joan, o no?
Soc molt, molt mal ballador, però sé ballar a la meva bola, que em diu alguna persona amiga.
De les bandes que vas ficar de les pubilles, amb alguna has tingut allò de relació, l'has pogut tornar a saludar?
No, la veritat és que no.
I de tots els alcaldes que has tingut, a part de l'Antoni Siurana, que va confiar en tu, me destacaries a l'alcalde?
Mira, ara et sorprendré, i potser els oients també, destacaria l'Ernesto Corbella Albinyana, perquè jo vaig arribar a Lleida des de l'àrea metropolitana de Barcelona, en un moment que es feia el pla, i vaig veure un alcalde que volia marxar de la paeria deixant alguna cosa ben feta. Per exemple, el soterrament del ferrocarril a l'Avinguda 11 de setembre.
Que li va costar l'alcaldia?
Probablement, perquè no eren moments... no exactament, Cosme, perquè ell va sortir amb les eleccions democràtiques d'ajuntaments a l'abril del 79, però li va costar molt el tram final, i tinc per gust destacar la seva dedicació honesta i positiva a favor de la ciutat.
Estic totalment d'acord. A més, el turisme va ser una gran persona amb el Tarragó Pleiant. Acabem. Ara em fico me'n vaig allà al pont aquest de les tirantes, que algú diu, de les guitarres,
sí.
del Manterola, i deixo que disparis. Me pots fer una pregunta compromesa davant de l'audiència?
La pregunta és senzilla perquè em servirà a mi. A tu, Cosme, què t'ha ensenyat la ciutat de Lleida? Diguem, alguna lliçó de vida o alguna lliçó professional que tu consideres, perquè estic recollint vivències de cara amb un pregó.
La veritat és que, sobretot la tolerància, el que és una Catalunya totalment oberta, totalment diferent al que és Barcelona, Girona o Tarragona, i Lleida és més cosmopolita que pugui ser encara Barcelona, i la veritat, la convivència que tenim a Lleida, que algú vol embrutar, això és el que a mi m'ha ensenyat, estimar la meva ciutat i creure'm que Lleida és el millor que tenim a Catalunya.
Moltes gràcies, m'has ajudat el pregoner, un bon professor.
Jo la veritat és que tinc molta estima, que vaig tenir la possibilitat de presentar amb alguna festa major com a pregoner, i que vam disfrutar moltíssim amb l'equip que en aquell moment va bé a l'Ajuntament de Lleida, que no eren partits sinó eren persones, i això és molt important.
Moltes gràcies per les paraules i espero que les persones que ens escoltin hagin disfrutat de la conversa.
Molt bé, pues que tinguis una feliç festa major dins de lo que hi ha, del confinament i aquestes coses, però segur que disfrutarem amb tu. Per cert, que jo no tenia entrada i he tingut de buscar totes les influències per poder estar al teu preu.
T'ho agraeixo molt. Ja.
Ho corroboro.
Una abraçada.
Gràcies.
Gràcies, Josep Maria.
Bon dia a tothom.
Adéu-siau. Bueno, ja ho veu, Ricard. Avui no li agrada al Josep Maria Llop, les
poca broma, poca broma, que això que has dit ara, que el Cosme hagi de moure fils per anar a assistir al pregó, això també és inaudit,
No, mira, jo t'he de dir que jo he estat presentant les pubilles...
Però que no vas trucar al telèfon aquell per aconseguir entrades, no funcionava aquell telèfon.
Puc dir la veritat, no les dóna vergonya a l'Ajuntament de Lleida en aquest moment, que fiquin un telèfon, que truquis i que digui, poden trucar de 10 del matí a 2 de la tarda, poden trucar de 5 de la tarda...
Escolta, Cosme, que espero que gaudeixis molt al pregó, ja m'ho explicaràs.
Sí, home, sí, jo el dilluns des d'allà te truco i te dic, escolta, mira, que aquí hi ha 50 persones i un escenari de 78 metres per 240. Vale.
Cosme, cuida't força, viu bé la festa major. Una abraçada.
I per tu, per la teva família, els presidents de la cadena COPE. Salutacions cordials. Adéu.
Gràcies, Cosme. Senyals horaris, arribem a la una, després tornem a l'Info COPE Lleida i amb la tertúlia en veu de dona.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La vicepresidenta Carmen Calvo acaba de señalar que no se esperaba la derrota en las elecciones de Madrid. Es reconocer tan solo una evidencia, porque a partir de ahí, Calvo ha cargado contra la vencedora en las elecciones. Dice la vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez que Ayuso ha ganado con el discurso de la ultraderecha y que ahora lo quieren amplificar al resto de España. Ya no solo ven fascistas en Madrid, en el PSOE los ven en el conjunto del país.
Tiene que plantearse si el discurso de ultraderecha de Madrid es el discurso de ultraderecha de todo el Partido Popular en España. Eso es un problema para la derecha española, pero estas son unas elecciones territoriales que las ha ganado el Partido Popular de Madrid con el discurso de Vox.
Es la reacción del gobierno mientras en el PSOE se lo toman con calma. Hasta mañana la Ejecutiva Federal no analizará los resultados. Donde sí están valorando el triunfo es ahora mismo en la Ejecutiva del PP, que está siguiendo Juan Andrés Rubert.
En estos momentos Antonio se encuentra reunida toda la plana mayor del PP en la zona noble de Génova 13 para analizar esa sonora victoria electoral en Madrid. Está presente en esa reunión del comité la ganadora de los comicios y presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso. Está prevista una comparecencia conjunta con el líder del PP, Pablo Casado. La euforia dentro de las filas del PP es notoria. Nos señalan fuentes de la dirección nacional que los que han perdido de verdad han sido los que urdieron el plan de la moción de censura en Murcia. Por otra parte, en la otra cara de la moneda, la cúpula de Ciudadanos también reúne a esta hora para analizar el desastre electoral en Madrid. Cierra filas en torno a su líder, Inés Arrimadas, y una vez más no contemplan dimisiones. Subrayan que justo ahora están haciendo las cosas bien, de forma correcta, afianzando el partido en el espacio de centro. Está previsto en este caso que también comparezca Arrimadas.
El PP no tiene mayoría absoluta, le faltan 4 diputados. Ya hemos escuchado el discurso de Carmen Calvo acusando a Isabel Díaz Ayuso de adoptar el discurso de la ultraderecha. ¿Qué van a hacer en Vox? La postura la acaba de dejar clara Santiago Abascal.
En relación con Isabel Díaz Ayuso, a quien ya felicitamos ayer, dijimos con toda claridad que contará con el voto a favor de Vox para su investidura, como no podía ser de otra manera, y a partir de ese momento, Vox lo que va a hacer, como ha anunciado Rocío Monasterio en el Parlamento de Madrid, es defender su programa electoral.
Un brote de coronavirus en la central nuclear de Vandellós mantiene aislados a 15 guardias civiles. Estos agentes todavía no habían sido vacunados por la Generalitat de Cataluña. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Los agentes se encuentran bien, de momento presentan síntomas leves, sobre todo 2, pero lo cierto es que 15 de los 18 agentes destinados a la central nuclear de Vandellós, 15 GRS de Barcelona, han dado positivo y no estaban vacunados, como explica COPE el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Barcelona, Alfonso Medina.
Frente a otros 15 compañeros de la Guardia Civil del GRS de León, que ya están vacunados y han dado negativo en las pruebas de PCR. Hay que decir que los de Barcelona no están vacunados.
Hoy, por cierto, se acaba la vacunación para los agentes de la Guardia Civil en Cataluña después de que un juez obligara a la Generalitat a hacerlo.
Y hoy tenemos un interesantísimo Chelsea-Real Madrid por un puesto en la final de la Champions, José Luis Corrochano.
Empate a 1 en la ida, el partido es a las 9 en Stamford Bridge, espera el Manchester City, sería la 17ª final de la máxima competición europea del Real Madrid. Tenemos varias dudas en la alineación de Zidane, noticias del partido, Melchor Ruiz.
Bueno, a menos de 8 horas de que arranque ese partido, ni Zinedine Zidane ni Thomas Tuchel dan demasiadas pistas sobre el 11. En el Real Madrid se mantiene la duda de si va a jugar con 3 centrales o defensa de 4, si Sergio Ramos va a ser titular, el que sí parece que lo va a ser es el belga Eden Hazard en su regreso a Stamford Bridge. En el Chelsea, confirmada la baja de Kovacic, también que Rüdiger va a jugar con máscara. La gran duda es saber quién va a ser el delantero, si Timo Werner o Havertz.
Desde anoche el Manchester City espera en la final después de ganar 2-0 al Paris Saint-Germain. Es la primera final de los ingleses y la vuelta de Guardiola a una final de esta competición. Tiempo de juego va a contar el partido de hoy a partir de las 8:15 de la tarde. Y en tenis, en Madrid acaba de clasificarse Paula Badosa para las semifinales. Ha ganado a la suiza Bencic 6-4 y 7-5. Es la primera española que llega a semis de este torneo. Y recuerden que no antes de las 3 de la tarde, Rafael Nadal contra Carlos Alcaraz.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de la movilización de un grupo de jóvenes católicos en una diócesis del sur de la India para responder al tremendo azote de la segunda ola de coronavirus en aquel país.
Pues así es, mientras en toda India se sufren las tremendas consecuencias de esa segunda ola del COVID, que está superando todas las estructuras sanitarias, un grupo de jóvenes voluntarios católicos, religiosas y sacerdotes de Bangalore han comenzado a asistir a los enfermos. Con el lema "Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti", se han puesto manos a la obra con el fin de ayudar para aliviar el estrés y la presión que sufre el personal médico. También procuran estar cerca de los enfermos y compartir su sufrimiento, proporcionándoles ayuda material y asistencia espiritual. Es una iniciativa que puede parecer una gota en el océano, pero que expresa el empuje y el valor de la fe ante la tragedia de India, con más de 300.000 contagios al día.
Gracias, Faustino. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs acompanyat per la cadena COPE, emetent des de Lleida per tota la província. Ja saps que comencem el migdia de COPE Lleida des d'ara fins a arribar a les 2, però que t'estem acompanyant cada dia, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Avui, a la meitat de la setmana, dimecres, el que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada ràpida a la darrera hora informativa. De seguida parlem també de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja saps que parlem de qualsevol tema d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona i en la que tu també pots participar. Tenim un número de WhatsApp, que és el 664-526-180, on pots enviar missatge de veu o missatge de text. Sempre dic de veu, perquè prefereixo escoltar-te també la veu, però vaja, pots enviar missatge de text i suggerir, per exemple, vull que parleu d'aquest tema avui a la tertúlia amb veu de dona. 664-526-180. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida predomini de cels poc ennuvolats o clars, tot i que al nord creixeran núvols d'evolució diurna. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes, menys a la Vall d'Aran, amb unes màximes previstes de 26 graus a Lleida capital, de 25 a Balaguer, de 23 a Tàrrega, de 22 a la Seu d'Urgell i de 14 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà bufant variable fluix a la meitat nord, mentre que al sud bufarà de la component oest de fluix a moderat. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem predomini d'intervals de núvols mitjans i alts al cel, tot i que creixeran núvols d'evolució diurna a la tarda al Pirineu. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran en general, amb unes màximes previstes que podrien arribar als 27 graus a Lleida, capital de Balaguer, als 25 a Tàrrega, als 24 a la Seu d'Urgell i als 19 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Arribem a la 1:08, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recorda que estem a dimecres, a 5 de maig, 5 del 5 avui. El que fem és parlar d'atur, perquè estem a principi de mes i el Ministeri de Treball i Economia Social ens acaba de donar les dades, que diuen que l'atur ha caigut a la demarcació de Lleida en 379 persones. De fet, és un 1,38% respecte al mes anterior, que és molt poc, però almenys és un descens. I ara, això sí, la xifra total de desocupats a la província de Lleida és de 27.074 persones. Si mirem respecte fa un any, el mes d'abril, però de fa un any, que va ser el primer mes sencer ja dins de la pandèmia, hi ha 3.595 persones aturades més. És a dir, l'augment és d'un 15,31%. I parlàvem de bones notícies, t'ho explicàvem fa 40 minuts i ho tornem a dir ara, perquè no sempre hem de parlar de males notícies, al contrari. Si per mi fos, parlaríem sempre de bones notícies. Però és que les residències assistides i de la tercera edat de tota la província de Lleida no tenen cap cas positiu de Covid-19 per primera vegada des de l'inici de la pandèmia fa més d'un any. Segons dades del Departament de Salut, l'actualització setmanal dels centres és verda en totes les regions sanitàries, tant la del Pla de Lleida com la de l'Alt Pirineu i Aran. La tendència a la baixa en el nombre de casos ja es ve donant des de l'inici de la vacunació a finals de l'any passat, i sobretot durant el mes de gener i febrer és quan ho vam notar més, i de fet la setmana passada només hi havia un cas aïllat amb coronavirus a la residència assistida de Torres de Segre al Segrià. Les hospitalitzacions pel virus també acumulen dies en descens i els centres públics i privats de Ponent, hores d'ara, hem de dir que hi ha 157 persones ingressades, de les quals 28 són a la UCI. De fet, els indicadors ens diuen que s'han detectat en les darreres 24 hores 82 persones positives per prova PCR, 70 al Pla de Lleida i 12 a l'Alt Pirineu i Aran. Pel que fa a les vacunacions, el Baix Segre i el Baix Cinca exigeixen vacunar tota la població de municipis amb indústries agroalimentàries, o demanen alcaldes i regidors de municipis frutícoles del Baix Segre, com Alcarràs, Soses, Aitona, Massalcoreig, la Granja d'Escarp i Serós, i també d'Almudàfar, al Baix Cinca, després de la reunió mantinguda ahir dimarts a Alcarràs. Durant la trobada s'han consensuat estratègies conjuntes que seran traslladades al Departament de Salut de la Generalitat i al Departament de Sanitat de la Diputació de l'Aragó perquè demanin al govern espanyol que s'implementin aquestes mesures per reduir al màxim nous confinaments perimetrals com el que es va viure al Segrià a l'estiu del 2020 i el que s'està vivint ara mateix a Fraga, que ells ja estan confinats, el que és només la regió, la comarca de la zona de Fraga. També ha començat avui la vacunació a lleidatans de 58 i 59 anys i a partir de dilluns vinent també començarà la vacunació des de 50 fins a 59. Alguns CAP els estan trucant i ben aviat podran sol·licitar la cita prèvia. La possibilitat, per cert, que un infectat acabi a la UCI 35 dies després de rebre la primera dosi d'una vacuna és d'un 85% menys. Això juntament amb les xifres que presenten les residències, les que hem dit ara, que estan totes en verd a la província de Lleida i són els primers centres on es va fer la vacunació i on tenim més d'un 80% de persones vacunades amb les dues dosis, ens fa dir que les vacunes funcionen, que les necessitem a la majoria de la població quan abans millor, i que evidentment totes les vacunes tenen algun efecte secundari, que amb les xifres que estem manejant doncs és un tant per cent molt, molt, molt baix. Em diràs, clar, mentre no et toqui, i tens tota la raó. Escolta, si estem parlant d'un entre 10 milions, però tu ets l'un, diràs, home, a mi m'ha tocat. Doncs efectivament, però com tots els medicaments tenen aquests efectes secundaris i ens prenem un ibuprofeno o ens prenem un paracetamol, obviant aquests efectes secundaris, doncs les vacunes també els tenen. Que s'ha de seguir investigant i aïllar doncs les persones que són més susceptibles de patir aquests efectes secundaris? Evidentment, evidentment. I si els podem baixar a zero o a un zero tècnic, doncs molt millor. Ara bé, que les vacunes s'han mostrat molt eficaces davant, sobretot, de la gent que va a la UCI i, sobretot, de les persones que perden la vida amb el coronavirus, crec que és més que evident. Hores d'ara estem parlant de que al Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 336 punts i una RT que ha baixat a 0,77. A l'Alt Pirineu i Aran estem parlant de 346 punts de risc de rebrot i una RT que ha baixat a 0,90. I a nivell de tot Catalunya tornem a una RT per sota de l'1, 0,94, i a un risc de rebrot que torna a retrocedir i que se situa als 253 punts. Fem una pausa ràpida, parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb David Casero i amb Jaume Sitjà, i a partir de 2:15, ja saps, la nostra tertúlia amb veu de dona, on hi pots participar. Sí, sí, hi pots participar. Tenim un número de WhatsApp en el qual ens pots enviar missatge de veu o missatge de text per dir, escolta, vull que parleu d'aquest tema o us faig una pregunta. On ho has d'enviar? Al 664-526-180, 664-526-180.
80.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus Punès o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ens acostarem a dos quarts de dues, estem a la meitat de la setmana, el dimecres, ja saps que això vol dir que parlem de noves tecnologies, que ho fem al InfoCope Lleida i que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com i que, a més, ens pots escoltar a través del nostre podcast i seguir-nos, evidentment, a les xarxes socials. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Jaume, ¿de què parlem avui?
Doncs avui programa 555, però per cert, avui som dia 5, quin mes? Del mes 5, del 2021, i 2021, si ho sumes, 2 més 0 més 2 més 1, dona 5, curiós la dada, però ja està, fins aquí. És d'aquells programes que dius, ostres, quan ho estàs escrivint dius, carai, a veure si el mes, a veure si el dia, a veure si l'any, pam, quadre.
¿Cuánto 5, David, eh?
Sí, demasiado 5.
Vinga, de què parlem, Jaume?
El David a micròfon tancat m'ha dit que el té rima. Dic, bueno, vale, ja està.
Mucho 5, va, de què parlem, va.
Doncs la setmana passada se'ns va quedar temes per comentar. L'experiència que hem tingut amb l'actualització de l'iOS a 14.5, que ara desbloqueja el Face ID amb mascareta inclosa, doncs explicarem com ho has viscut tu, Ricard, perquè tu automàticament ja ens vas comentar que això d'aquí era, pues, bueno, fantàstic, que funcionava perfectament. També se'ns va quedar al tinter, doncs, que Bizum només deixarà de rebre 60 pagaments al mes. Ho explicarem, i per què ha fet aquest canvi o què ens suposarà aquest canvi. I aquesta setmana tenim, per desgràcia, un altre ciberatac. En aquest cas, doncs, l'empresa aquesta de missatgeria de menjar, Glovo, han ser totalment atacats i hackejats. I Microsoft eliminarà definitivament l'Adobe Flash Player aquest juliol. Ja portem uns anys que això hauria d'estar erradicat, però encara queda aquí algun tema pendent. I més temes que tenim preparats a la recàmera, però no ho comentem perquè si no sempre se'ns queden allí. Però això sí, el que tenim de comentar només començar, com sempre, és aquesta efemèride que ens porta cada dia en David Casero. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues precisamente nos vamos a hace 21 años, ya que el 5 del 5 del año 2000, un filipino llamado Onel Guzmán, para ser filipino un nombre bastante común, libera su tesis doctoral llamada I Love You. Esto se trataba de una de las palabrejas llamadas el efecto 2000. Lo que liberaba realmente en su tesis era un virus de cómo podía atacar rápidamente los ordenadores conectados en red. Bueno, pues consiguió que en las primeras 36 horas se infectaron hasta 45 millones de PCs en el año 2000. Con lo cual, bueno, pues de una tesis de grado sin ninguna maldad y todo se volvió a liberar, ya hace 21 años nos demostraban cómo de rápido podíamos bloquear el mundo digital.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis més tequis en antena. Ara sí, després de passar per aquests 21 anys enrere, anem tot seguit a
la tertúlia Fric.
Correcte, aquí a dur ho hem fet avui. Comencem allí on ho vam deixar la setmana passada. Una altra de les experiències que hem tingut, doncs, ha estat aquesta actualització a iOS. I aquí el Ricard diu que ha notat el canvi. Home. Quina ha estat la teva primera sensació, Ricard?
Mira, jo el iOS 14.5, 14.5.1, ara que s'ha actualitzat, no l'he provat a fons, només una característica, i era poder desbloquejar l'iPhone amb la mascareta posada. Té truc, perquè clar, si pogués, voldria dir que la seguretat del Face ID hagués baixat moltíssim, de la càmera que t'escaneja la cara, perquè més de la meitat la tenim tapada. Quin truc té? Doncs que has de tenir l'Apple Watch, que l'has de tenir posat i que l'has de tenir activat, que és el que fas quan te'l poses. Tu te'l poses, el desbloqueges amb el PIN, i a partir d'allí, doncs, tu quan agafis l'iPhone i l'aixequis, ja està, ja detecta que portes l'Apple Watch, que estàs a menys de mig metre, i te'l desbloqueja. I de veritat que ja m'he oblidat de la mascareta al carrer, eh? És a dir, ja no és un problema, perquè clar, ja sempre havies de posar el PIN. I home, quan portes telèfons d'aquests que ja són grans, és un problema fer-ho amb una sola mà. Per tant,
amb una mà, sí, senyor.
Sí, sí, aquesta millora és important, eh? També pels que puguin tenir ara un dubte en quant a seguretat, si me'l poden enfocar a la cara i s'obrirà i tal, bueno, cada vegada que desbloqueges l'iPhone portant mascareta i tenint l'Apple Watch posat, l'Apple Watch també vibra i t'avisa. Tu no has de fer res, però si t'agafessin l'iPhone, te'l posen davant de la cara i te'l desbloquegessin, tu des de l'Apple Watch et surt un botonet allí i el pots tornar a bloquejar, amb la qual cosa, doncs, és força segur. Per mi ha sigut un gran avantatge. La resta de millores del 14.5 les he de provar. Jo és que em vaig centrar directament amb aquesta, que és la del dia a dia.
A lo pràctic, no?
La del dia a dia, sí, sí. David, jo no sé si també ho has provat, això, eh?
Sí, claro, por supuesto que lo llevo y lo primero que fuimos a valorar o que lo primero que valoré fue eso, la seguridad, ¿no? Al final hablábamos la semana pasada de un tema de WhatsApp, de un tema de redes sociales, de un tema de contraseñas, donde hablábamos lo importante que es la verificación en dos pasos. Pues aquí exactamente igual, es verificación en dos pasos y un tercero más, que es un aviso. Es decir, como bien decía Ricard, el teléfono ya detecta que tenemos la mascarilla puesta. Si tenemos el reloj puesto y desbloqueado, ya que si tenemos el reloj a medio metro, pero el reloj está bloqueado con el código, no se nos va a desbloquear, es decir, lo tenemos que tener puesto para que esté desbloqueado. Y el tercero es que nos avisa precisamente de que acaba de desbloquear el teléfono con una vibración en nuestra muñeca. Con lo cual, bueno, pues la verdad que es un servicio hoy día que estamos con el tema de las mascarillas y que pienso que durará tiempo, bueno, pues que a la gente que usualmente utilizamos el teléfono y tenemos que salir a la calle, pues es una ventaja grandiosa.
Además,
ha llegado un año tarde, pero ha llegado.
Sí, però fixeu-vos que això fa un any, vaja, no estava al cap de ningú dels desenvolupadors de software, però fixeu-vos que és una aplicació que no només s'ha de cenyir o quedar-se amb la pandèmia del coronavirus, perquè hi ha llocs del món on els mesos d'hivern porten mascareta. A Japó, per exemple, sense anar més lluny. Llavors, crec que és una aplicació que pot quedar-se, eh?
Sí, sí, y en servicios médicos, y cuando estás trabajando en ciertas granjas,
sí,
o en ciertas,
sí, sí,
industrias bioquímicas, que tienes que llevar mascarilla, ¿no? Tienes que llevar tu protección. Bueno, pues creo que es un gran avance para la aplicación en muchos sitios. Lo que siempre hablamos, la innovación, no solo que existan las cosas, sinó poder materialitzar-les i llevar-les al mercat de consum.
Sí, sí.
Doncs sí, la veritat és que quan ho fas i funciona, dius, ostres, que bé, ostres, no tinc de posar el codi, no? Ja se m'ha desbloquejat. És. Vinga, som-hi, va, continuem perquè tenim més notícies i després sempre en retalla, Ricard. Una de les coses que no he anunciat avui al sumari, però sí que ens va deixar pendents la setmana passada, va ser que dimarts passat en el Consell de Ministres va aprovar que els aparells passin a tenir de 2 a 3 anys de garantia. I a més que durant 10 anys... disposar de peces de recanvi. Creieu que pot haver aquí un canvi en els nostres hàbits, ja que no llançarem tants aparells que s'espallin?
Bueno, a ver, se ha aprobado la ley, pero ahora queda a ver quién paga.
Ahí estamos, ahí estamos.
Es decir, recordemos que Apple en todo el mundo da un año de garantía y que el segundo año
En el caso de la venta directa lo está asumiendo, por así decirlo, el Estado, y el segundo año vendido a través de los operadores lo están asumiendo los operadores, ¿de acuerdo? Y que no todas las piezas del teléfono tienen ni tienen que cumplir hasta 2 o 3 años. Si es verdad que esto afecta a todo, a línea blanca marrón, hablamos de teles, hablamos de lavadoras, hablamos de frigoríficos, y yo creo que es mucho más importante incluso dentro de la ley el que un producto cuando es descontinuado, es decir, cuando ese producto ya no se fabrica, hasta ahora, durante 5 años el fabricante tenía que mantener piezas de repuesto. A partir del 5º año no tenía por qué mantenerlo. Esto de los 10 años sí que me parece interesante, ya que al final, bueno, pues los productos intentamos alargar cada vez la vida un poquito más. No olvidemos que los smartphones, al principio de la moda del smartphone, cada año cambiábamos de smartphone o año y medio, y ahora ya estamos alargando los smartphones hasta 6-7 años, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿por qué no, si a los 5 años ya no tenemos repuestos? Bueno, pues si tenemos repuestos hasta los 10 años, a lo mejor podemos alargar más la vida útil, ojo, de todos nuestros productos, lavadoras, campanas, vitrocerámicas, secadoras, y cómo no, bueno, pues los teléfonos móviles, que al final hay muchos más miles de millones de teléfonos móviles que de equipos de línea blanca y marrón.
Jo crec que és una bona notícia, però em queda el dubte, com deia el David al principi, de a veure qui paga la festa. És a dir, el sector professional ja ha dit que si han de fer això, necessiten més zones d'emmagatzematge, necessiten, o sigui, molta més zona d'emmagatzematge, perquè han d'aguantar peces 10 anys, però clar, durant els 10 anys segueixen sortint nous models i per tant també s'han de tenir aquestes, i després també hauria de pujar l'índex de reparabilitat d'un aparell. És a dir, no serveix de res tenir peces de recanvi quan resulta que l'aparell és que no es pot obrir o no es pot reparar. Llavors,
al final la traducció econòmica va venir con que si esto lo tienen que asumir las marcas, el precio va a subir,
sí, evidentment,
para el cliente final en el precio del mismo equipo. Y si lo tiene que pagar o lo asume el Estado, va a subir en impuestos,
sí, sí,
hacia,
sí,
esos productos. Es decir, al final, este año lo vamos a acabar pagando. Con lo cual, por lo menos que nos den servicio para que no tengamos que cambiar cada 4 o 5 años de productos, sino que lo hagamos hasta los 10 años. Si todo va en compensación, no hay problema, pero ya veremos.
Ja veremos, perquè me cagues en l'olla, sempre que ens toca pagar el rebre, eh? Sí, no sé, tal com ho estic explicant, vull dir, jo pensava que era una bona notícia i resulta que
no, no, que ens toca pagar. És una bona notícia, però la festa algú la paga, ja saps qui la paga. Això funciona així.
Sí, senyor, sí, senyor. Doncs pues bé, que va, se toca de pagar, se parlem de pagar, que moltes vegades estem pagant entre els companys. Vinga, va, jo et passo aquí els quartos d'aquest cafè o partim aquest dinar i tal, ens passem... S'ha posat de moda el Bizum. Després d'uns anys, al final, el que són les transferències que fem entre companys les podem fer per Bizum. Pues, justament la setmana passada, Bizum ha reduït fins a 60 cobraments que podem fer al mes. Quina intenció hi ha aquí, darrere?
La professional.
Claro.
La professional, és a dir, ara vemos que en moltes pàgines web podemos pagar con Bizum. Ya es que no, tú has hablado del caso entre personas. Es que entre personas, hacerte 60 Bizums al mes, creo que por ahora, y menos con el coronavirus, la vida social no nos da para tanto. Pero a nivel de empresas, ¿qué ocurre? Pues que hacen páginas web donde estás... páginas web precisamente se dedican a, bueno, pues a vender productos y a cobrar con estas cuentas Bizum no profesionales, es decir, con cuentas Bizum personales a cuentas personales, y aquí es donde tienen muchas transacciones. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que existe un Bizum profesional. Las páginas web normalmente instalan e implantan un Bizum profesional donde, por así decir, no va a ningún número de teléfono. ¿De acuerdo? Entras, tienes la pasarela y tú pones tu número de teléfono desde donde envías el dinero. Detrás hay un TPV de seguridad del banco, el cual a la empresa,
sí, David,
le cobra su comisión, le cobra su comisión, y el dinero lo tienes efectivo al día siguiente.
Aquí estás con la otra
esto
noticia.
Esto es lo que quieren evitar.
Aquesta és com una altra notícia. Sempre paguen justos per pecadors.
Però escolta, jo ja ho he fet anar, a través de compres per internet, i t'asseguro que és comodíssima.
Per això,
ja, però,
no,
Jaume,
però si limiten...
Ja.
Jaume, jo en internet tengo clientes y tengo empresas que tienen tiendas virtuales y que les hemos instalado la aplicación de Bizum. de bici un profesional, que va al TPV de su banco. Lo que no quieren hacer es que con un formato de transferencia ahí le pongas, hazme un Bizum a este número y te acepto el pedido.
Claro.
¿Qué es lo que ocurre? Entonces, ¿eso qué ocurre? Lo estás enviando a una cuenta personal, no de empresa. No tienes control de tributación, no tienes control de nada de esas ventas.
Claro, no, aquest matís del David és bàsic. O sigui, hi ha dos perfils de Bizum, el professional i el personal. El personal, evidentment, no el pots fer anar per un comerç electrònic, que per això t'ho limiten, perquè, claro, dos pagaments al dia, com a màxim, doncs ja està. Si pretens vendre molt per internet, doncs ja estàs tallat, t'has de passar al Bizum professional, que no deixa de ser un altre mètode de pagament, com si fos una targeta de crèdit, un PayPal o Bizum. I ja està, però passa per caixa.
La diferència entenc que està, per això diuen cobraments, no pagaments.
Sí, no.
Correcto. Tu no puedes tener más de 60 cobros, ¿vale? Al mes. Entonces, las páginas web pueden vender miles de productos y pueden recibir cobros por Bizum, pero en la plataforma de Bizum Profesional con su banco integrado.
No, vinga, va, som-hi. Anem per la... No sé si és la darrera o com anem de temps, Ricard, perquè...
No, te deixo un minut.
D'un ciberatac.
Un minut o dos, va.
Un minut o dos, vinga. Doncs un altre ciberatac. Vull dir, finalment, vull dir, no hi ha manera. Sempre per un cantó o altre algú és hackejat. I aquesta setmana la víctima ha estat Glovo, l'empresa de missatgeria de menjar. Vull dir, què els ha passat aquí?
Bueno, la noticia yo creo que se resumiría en las cuatro últimas noticias contando esta, ¿no? Sí. Serían 500 millones de cuentas de Facebook puestas al aire, 500 millones de cuentas de LinkedIn puestas al aire, 15 millones en España de cuentas con datos bancarios y demás puestas al aire de la empresa de Phone House, y ahora hablamos de Glovo y también los millones de cuentas puestas al aire de estos ataques. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, pues mirad, lo que esto habla es de otro ataque y la tendencia en que tenemos ahora. Ahora, sabemos que los datos cuesta hoy día mucho más dinero comprar una base de datos que un barril del famoso petróleo. Con lo cual, se están atacando a todas estas empresas y atacando a millones de datos para ponerlos al aire. Uno, para poner la inseguridad que hay en estas empresas y darnos el toque a todos los usuarios de, ojo, qué datos ponemos dónde, mejor pagar en una web con Bizum y no meter nuestra tarjeta de crédito, o pagar con PayPal y no poner nuestra tarjeta de crédito. Y el otro toque que están dando, bueno, a los usuarios y a las empresas, señores, si ustedes van a tratar datos, tengan la seguridad al máximo.
Sí, sí, sí.
Es decir, al final, lo que sí que nos está demostrando todo esto es que tenemos un gran sistema digital y seguro hoy día en nuestros bancos, que no en el Estado, porque hasta el SEPE ha sido atacado, y de eso ya no hablamos. Sí. Quinta noticia, ¿no? La gran seguridad y el dineral, cuando hemos hablado en alguna noticia, que invierten los bancos anualmente en seguridad.
Doncs mira, amb aquesta ens quedem. Jaume, només afegeixo que no sigueu paranoics, però sigueu tan desconfiats com sigui possible. És a dir, no et fies de res. Assegura't al màxim, sense ser paranoica. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
¿Nosotros sí?
Sí, sí. Y yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos,
¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for letting you a heart was breaking. And I've been wrong. I've been down. Been to the bottom of every bottle. Please stop worrying.
Doncs sap que ja marxem directes cap a les 2 de la tarda amb veu de dona. En moment està amb nosaltres la Jos Farreny, que és la presidenta de l'associació Dona Balàfia i la vicepresidenta de l'associació Esport Femení Lleida. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, perdona.
Jos, què tal? Com estàs?
Bé, bé, bon dia.
Estem a la...
Bon dia, bon dia. Sí, espera, que me situo.
Ai, tu, si tu... suposo que no vas conduint, eh, almenys?
No, 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 vale, no, no. Vale. Estic amb una cosa... Estic amb una cosa... Amb una altra cosa.
Molt bé.
Me situo. Gràcies.
Per cert, Jos Farreny, que tu, com que ja ens vas parlar que estàs a la vessant sanitària, avui la Alba Vergés acaba d'anunciar que sí... Arriben les dosis de vacunes que han d'arribar. Aquest dilluns ja es començarà a vacunar la franja de 50 a 59 anys i que el mes de juny es començarà a vacunar la franja d'edat dels 40 als 50 anys. Va costar al començament, però sembla que comença a accelerar el ritme de vacunació.
Home, és molt important, és molt important. Jo des d'aquí, també aprofitant el vostre altaveu, animo a tothom a que es vacuni. Perquè doncs, les vacunes tenen una trajectòria molt llarga amb el temps i s'ha vist que totes aquestes malalties que són infeccioses, que gràcies a les vacunes i a aquesta immunitat comunitària doncs, s'han combatut. I aquesta doncs, no pot ser d'una altra manera. Com més gent hi hagi vacunada, millor anirà per tothom. De fet, ja ho veieu, avui mateix i ahir, entre ahir o avui sortia la notícia que no hi ha hagut cap defunció a les residències d'avis de Covid, perquè doncs, ells ja des del gener estan pràcticament tots vacunats. Doncs, les xifres canten i per a objectivament és una dada que és irrefutable.
A part de les defuncions, Jos, és que totes les residències de la província de Lleida, totes, hores d'ara estan en verd. És a dir, no hi ha ni un sol positiu de coronavirus. Eh?
Sí. Vull dir que les dades són irrefutables. Per tant, bueno, sempre hi pot haver gent que vagi una mica amb algo que té dubtes, etcètera, etcètera. Però amb la pandèmia la combatem amb ciència.
Sí.
I la ciència i les mesures. Això també no vol dir que no hem de baixar les mesures. Jo cada vegada, ja sé que me fa una mica pesada, però al vostre programa i a tots els altres que tinc, aprofito per recordar totes les mesures que inclús vacunat és important.
I tant.
És important que no les deixen. I avui també és un dia maco. Avui és el dia de les llevadores.
Sí, sí, és veritat. Avui és el Dia Internacional de les Llevadores. És una figura que, evidentment, bueno, igual que tots els metges, fins que no els necessites, no? Però és una figura molt maca perquè és un moment d'alegria, l'arribada d'una filla o d'un fill, però també, si és el primer, és un moment d'incertidumbre gran, eh? És a dir, necessites una persona que et guiï una mica les primeres hores i dies.
Sí. Aquestes persones també fan una feina, una tasca, doncs, com tu dius, moltes vegades invisible, una mica com les infermeres, també, doncs, i feies, i som, i les 24 hores, i d'allò, però després, quan no les necessites, doncs, bueno, cadascú, les seves feines totes són importants, o les persones totes són importants, però sí que és veritat que les llevadores, per exemple, tenen un punt d'inflexió a la vida de moltes persones, vull dir, marquen, i ajudar a vindre una criatura al món és una cosa meravellosa, vull dir que...
Les llevadores tenen més bona fama ara que abans, eh? Jo et diré que no sé si són... aquelles històries que es magnifiquen, però he sempre escoltat a persones d'una certa edat que et parlen del naixement de la seva primera filla o primer fill i et diuen, escolta, és que la llevadora que em va tocar quasi bé em pegava bronca, com el que diu, més que acompanyar-me, eh? Eren molt dures.
De totes hi ha, Jo, per exemple, la Marina Gialli, que va ser una consellera de salut, sempre explicava que la seva mare era llevadora en pobles de la muntanya. I sempre explicava, doncs, moltes anècdotes, la vaig sentir en una conferència, explicava moltes anècdotes que a vegades els llevadores també, entre cometes, s'havien d'imposar, perquè al final allí manava tothom, vull dir, hi havia un cert... Aquest mateix neguit, aquest mateix desconeixement, a vegades, doncs, potser s'han de posar una mica sèries, perquè, bueno... Però jo penso que, en general, és una feina vocacional, per tant, i amb molts anys d'estudi. Per tant, jo penso que les persones, doncs, ho fan perquè volen. Per tant, doncs, cadascú també té el seu caràcter. Doncs,
Jos Ferreny, sense deixar el tema 100% de l'àmbit sanitari, a l'Ajuntament de Girona es debatrà aprovar un permís per les dones que pateixin de dolor menstrual. No és que et regalin hores, sinó que, ho explico, disposaran de 8 hores al mes, perquè si en algun moment, doncs, escolta, per desgràcia, hi ha dones que pateixen dolors, encara que les doctores ens diuen que no hauria de ser així, però hi ha gent que ho pateix així, doncs que puguin, doncs, absentar, o sigui, marxar de la feina, però que les acaben recuperant aquelles hores durant el mes següent. Per tant, vull dir, al final no t'estan regalant res i potser aquells moments més intensos, doncs pots marxar de la feina, quedar-te a casa tranquil·la i ja ho recuperaràs. Suposo que ho valores molt positiu, aquest tema.
Jo penso que tot el que sigui que les persones puguin treballar en un ambient confortable, en un ambient correcte, doncs benvingut sigui, tant si és això. De fet, ja hi ha permisos per acompanyar els fills al metge, vull dir, aquest és un mes. Ara, visibilitzar el tema de la menstruació, que és un tema amagat, tabú, menys valorat, menys tingut, o sigui, per exemple, hi ha la endometriosi, que encara avui en dia, que és una malaltia de les dones, bueno, que és un problema, doncs que encara avui en dia no té un tractament adequat amb ella. O sigui, no hi ha un pal·liatiu, però no hi ha un tractament, no s'ha estudiat prou, etcètera, etcètera. Doncs això també s'inscriu en tot aquest sistema, diríem, més patriarcal, sí, que fa que tot el que tingui a veure amb les dones s'hagi de tancar dintre casa i no pugui externalitzar-se. Quan hi ha coneixement, doncs, i que hi hagi, doncs, moltes persones que tenen aquest problema o aquesta dificultat, etc. El mateix que deies tu, les doctores ja diuen, no té que haver-hi un dolor amb la menstruació. S'ha de valorar, s'ha de mirar, s'ha de fer un estudi exhaustiu i valorar a veure què passa perquè hi ha aquest dolor. I s'ha de buscar l'etiologia d'aquest dolor. Això, quantes dones i quantes dones no han, ho han sofert en silenci.
Clar.
I no ho han dit ni al ginecòleg, ni als seus llits, ni als llevadores, ni al metge de capçalera, quantes. I potser, pues, a vegades, per falta de formació o per falta de comunicació, doncs inclús a la pròpia infermera o doncs, tenir, passar en aquests dies al llit fosques i bueno, quantes persones, totes que vulguen conèixer. I ara el que m'interessa és això, que se'n parli, que se'n faci la difusió, que es busquin solucions per a que, doncs, a veure, és una cosa fisiològica, per tant...
No és buscada, això, vull dir, i l'entenc que la persona que li fa mal no en té cap gana de que li faci mal, eh?
Vull dir que... I, pues, que hi hagi una sensibilitat, doncs benvinguda, sí, i tant. Uh-huh. I, però això, com lo dels... Lo que passa que...
Però estem a l'any 2021, eh? I això estem parlant d'un ajuntament. Quan jo crec que, no sé, és una cosa que podria estar extesa totalment, quan, a més, no t'estan regalant res, eh? Vull dir que...
Però, Ricard, és el que passa sempre.
Però per què costa tant, això?
Bueno, els permisos aquests que et comentava per acompanyar el fill al metge, o la filla, i qui els agafa el 90%? Les mares.
Sí, sí.
Vull dir, els pares també poden agafar el permís per anar a acompanyar el fill a la filla.
Sí, sí, sí.
I resulta que les estadístiques que diuen que els pares són una, minsa l'estadística de que els pares agafen aquest permís. Per tant, doncs, bueno, totes aquestes accions, doncs, benvingudes siguin, vull dir, per tal de normalitzar. Que no pot ser d'una altra manera. Uh-huh. És el que dius tu, estem al segle XXI.
Sí.
Doncs, bueno,
ja fa dies, eh?
Parlem de lo de la quota femenina amb els productes d'higiene, per exemple.
Per exemple.
Vull dir, que hi ha tants temes que en fi,
sí,
que n'hauria de parlar i lo bo és parlar-ne, perquè així, doncs, bueno, és una manera, sobretot vosaltres, els periodistes, teniu aquesta responsabilitat social. És a dir, quan hi ha un tema d'aquests que sembla a vegades que dius, ostres, tornem a parlar d'això, doncs sí, ho tornem a parlar,
sí,
perquè no s'ha resolt.
Sí,
perquè socialment no està ben vist. Oh, mira, aquesta és una queixica. Se queixa, doncs n'hi ha moltes que no tenen problemes amb la regla i aquesta sempre es queixi. Doncs, a veure, jo com a infermera, quan una persona ve a mi i em diu que té dolor, jo me la crec, jo me l'he de creure. No tenim un termòmetre que pugui mesurar el dolor encara, ara, no està inventat. És una cosa subjectiva de cada persona, però com a professional jo l'he de creure i he de posar tots els mitjans perquè aquesta persona tingui confort, no tingui aquest dolor. Buscar l'etiologia, buscar què passa. El que passa que a vegades pues, també en els temps i això, pues, a vegades no hi ha prou temps.
Bueno,
però,
el que dius tu és cert, al final has d'acabar buscant el per què passa això, però mentre no es descobreixi, mentre has de patir, doncs, escolta, ni que sigui, mira, me'n vaig cap a casa perquè no m'aguanto, jo al meu entorn ho he viscut això, sí, i t'asseguro que són dolors molt aguts i puntuals, segurament, d'un dia o dos i ja està.
Són dolors incapacitants.
Sí, sí, sí.
O sigui, no permeten fer una vida diària. I, per tant, és un dolor incapacitant i que s'ha de comprendre. I és important que tota la gent del voltant ho comprengui. No hi ha discussió.
Josh, canviant de tema, escolta, no sé si estàs seguint, perquè això ja fa setmanes que està en marxa, canviem de tema ara, la docusèrie aquesta de la Rocío Carrasco.
Doncs no massa.
Bueno, jo no la veig, però sí que és veritat que després llegeixo doncs, titulars, coses de les xarxes socials. Et volia preguntar com veus que es visibilitzi, perquè al final ha parlat de molts temes que tenen a veure amb el maltractament, tant físic, perquè ja és que fins i tot ha parlat de maltractament físic, com psicològic. Si creus que és positiu que es presenti d'aquesta manera, al final, aviam, això està presentat en un canal de televisió que si per alguna cosa és famós, doncs és per aquestes coses, no? Ara diré un tòpic segurament, perquè això ja fa anys, però del tomate, saps? Això de aquest tipus de programa així, que de vegades poden parlar de coses molt serioses, però queda enterrat dins del format. No sé si ho veus positiu, perquè ara parlàvem d'escolta, que hi ha coses que se n'ha de seguir parlant. Si és la manera de parlar-ne, si fa bé, si fa malament, com ho valores?
jo a veure.
Ha parlat de coses molt gruixudes, eh, la Rocío Carrasco? Molt gruixudes, eh?
Jo us puc dir que jo vaig fer l'institut, i feia una miqueta d'història, l'Institut Català de les Dones té unes representants, o sigui, és un òrgan que és del departament o de presidència, val? Però atingi també un Consell Nacional de Dones de Catalunya. I això és les dones de tota Catalunya que des del voluntariat o sigui, empenyen i impulsen perquè la mateixa Generalitat impulsa polítiques d'igualtat de gènere. Val? Uh-huh. Doncs a totes les províncies, diríem, o a totes les províncies i també a les Terres de l'Ebre i a les comarques centrals, hi ha de totes les associacions de dones del territori, ja se tria una representant territorial, que se'n diu la representant de l'Assemblea Territorial de Dones. Jo durant 9 anys ho vaig ser de les Terres de Lleida. Mm. Jo, com que soc presidenta de l'Associació de Dones, bueno, doncs al seu moment es va fer, això es fa doncs, per votació i tal. Doncs durant 9 anys vaig ser representant i això també està en una taula que hi ha contra la violència masclista. Aquestes taules territorials que cada any es reuneixen almenys una vegada a l'any, a vegades se'n reuneixen més vegades, on hi ha tota una representació d'estaments de la societat civil, jutges, l'alcalde, etcètera, perquè, naturalment, la violència masclista és una xacra. Mm. Llavors, aquesta taula, doncs, jo com a representant de les dones hi era cada any. I cada any se parlava, doncs, bueno, gràcies a aquesta taula, doncs, i l'impuls de totes aquestes dones i de plataformes que hi ha molt potents de moltes dones que dediquen molt temps i molts esforços i molta energia a la plataforma contra les violències masclistes, contra les violències de gènere, perquè, doncs, això, es maten més dones per violència de gènere que atacs terroristes. I això és així. I, totes, o sigui, des de molts factors, des de molts sectors, s'ha d'impulsar i s'ha d'intentar i s'ha d'aconseguir que això no passi. Que la matin amb una perquè és una dona, senzillament per això. I això encara està passant. Al segle XXI, ara em sembla que portem com a 6 dones. Ara jo ja fa anys que no ho soc, representant aquesta taula. Mm. I aleshores aquí hauria sortit més vegades això, perquè hi va haver un cas famosíssim d'aquella senyora, l'Anna, ara no recordo el nom, que va anar a un programa d'aquestos a explicar la seva situació i al cap d'un poquet temps la va matar el seu marit, la va assassinar. I a partir d'aquella senyora hi va haver un clic d'alguna manera perquè doncs, s'interpel·li no sol a les persones que estan patint violència, sinó a la societat en general, els homes, les dones, tots estem interpel·lats perquè això no passi. Aleshores, clar, aquí el problema és més periodístic, inclús, des del meu punt de vista, humil punt de vista.
De format, jo li trobo un problema de format.
Clar, que vull dir, hi ha uns periodistes que potser...
No, o sigui, t'ho dic de format des del punt de vista de que comencis a escoltar gent que et digui, ui, dubto del que explica. Doncs no li estem fent un favor, realment, a tota la resta de dones.
No.
Des d'aquest punt de vista ho volia dir, eh?
Sí. Bueno, el format aquest permet, aquest format que distribuixi, no parli amb protecció a la víctima. Clar, aquestes plataformes fa molts anys que estan treballant contra les violències de gènere i fan una feina, hi ha, per exemple, una advocada que fa Raval, que li ha defensat a moltes dones, es fa una feina organitzada, conscienciada, vull dir, rigorosa, i clar, que marxi d'aquests programes que el que busquen són el morbo, el parlar-ne no de forma rigorosa. Aleshores, si tu em dius, ostres, com deia que aunque hablen mal, almenys que hablen. Jo no sé fins en quin punt pot ser beneficiós de les milers de dones que estan sofrint i que no tenen, o sigui, no poden fer aquest pas per a marxar d'aquest cercle viciós de la violència, perquè és un problema molt, molt encapsulat, molt, molt minimitzat. Vull dir, la justícia, molta gent, potser ara amb els moviments Me Too, amb els moviments que lo cuenta, vull dir, o te lo cuento, vull dir, s'ha anat visualitzant i s'ha anat fent un treball, vull dir, juntament amb lo de les, amb lo del, també de l'abús a la infància, s'està fent un treball molt gran per a visibilitzar-ho, per a posar-ho en... Ara, per exemple, fa poquet que es va aprovar la llei, que era, augmentava molt els anys de que es podia doncs, reclamar a les persones abusadores.
Sí, sí, sí.
Hi ha moltes persones que treballen de forma molt rigorosa.
És que ja és el que dius, hi ha molta gent que treballa molt dur, molt a l'ombra,
des de fa molt temps.
Escolta, potser els hauríem de donar una mica més de llum a aquestes persones,
També. I llavors se doni llum amb això, no es busque tant.
No es busca tant resoldre el problema, sinó que és més un espectacle. Jo almenys ho veig així. Perdona un moment, Jos, perquè... per problemes tècnics, però hem recuperat la connexió amb la Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Gemma,
també fa molt temps que estan amb això i ells tenen molta informació i molta formació en aquest aspecte.
Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Perdona, que ens queden 3 minuts només. Deixem que et faci un incís, a les dues us ho dic, però ens queden 3 minuts, per tant, de manera molt breu. Independentment del partit al que pertanyen, ara canvio de tema, suposo que veieu amb satisfacció que tant el partit més votat a la Comunitat de Madrid com el segon més votat, els dos, estan liderats per dones.
Sí, tot i que remarcar que ser dona no vol dir ser feminista, però sí és veritat que s'ha de remarcar que els partits comencen a incorporar i a deixar-se liderar per dones, no? I que és complicat doncs, que això sigui una realitat, però sí que hem de valorar-ho positivament.
Molt bé. És veritat, o sigui, la puntualització és bona, que sigui dona no vol dir que sigui... És igual que ser home no vol dir que siguis masclista, realment. Però jo ho trobo un pas en vana.
Sí. Hem passat de la invisibilització de les dones en la política, doncs, a tindre dones que encapçalen llistes electorals. Uh-huh. Doncs, per tant, és un pas positiu.
Escolta, estàvem parlant del tema de la Rocío Carrasco, de la docusèrie aquesta... Si li fa bé o malament al moviment antimasclista, no sé si ho segueixes. Vaja, la Jos no, jo tampoc. No sé tu, Gemma, si ja has vist les 9 o els 8 episodis de la Rocío Carrasco.
No, jo no n'he vist ni 8 ni un. No els he vist. He de dir que no els he vist.
El missatge que diu és molt dur, molt, però el format no sé si ajuda. A qui anàvem?
Bueno, pot ser el format... Bueno, no ho sé, segons a quins usuaris i a quin públic et dirigeixes. Vull dir que és molt important parlar de violència i probablement ella pot arribar a un sector de dones que el moviment feminista doncs és molt difícil que hi arribi, no? I no sé si el format acompanya o no acompanya, però sí és cert que arriba a un públic doncs, diferent o no habitual de quan es llancen aquests missatges i que hi ha moltíssimes dones que pateixen violència i que és independent de la seva classe social, ocupació, religió, origen, etc. No? I llavors ella potser és un exemple. Clar, jo no he vist...
No, jo tampoc. Jo tampoc, però l'observació que fas és bona. No m'havia parat a pensar, sí, perquè és que al final ens pensem que tothom està al mateix nivell i no. I has d'arribar a tots els estrats de la societat.
Exacte.
Per tant, és així. Escolteu que arribem a les dues. Jos Ferreny, presidenta de l'associació Dona Balàfia, que per cert un dia m'explicaràs ja les activitats que teniu en marxa de cara al que quede de primavera i de cara a l'estiu. Com sempre, un plaer.
Gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres, Jos. Cuida't.
Sí, a vosaltres. Cuideu-vos.
I Gemma Casal, com sempre, un plaer que hagis fet aquest raconet per connectar-te, que ja ho sé, que això és complicat, que jo sempre us ho agraeixo moltíssim, vull dir que no pateixis. Gràcies, Gemma.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I nosaltres ja marxem directes cap a les 2 de la tarda. Escolta, demà hi tornem, puntuals, com sempre, a les 12:20. Serà dijous, demà parlem de veterinaris, demà parlem de salut i de nutrició, i demà parlem amb el David Velasco d'Escapades. Que és que el 9 de maig el tenim aquí, i el 9 de maig s'aixeca tot plegat. Apa, fins llavors. Recorda, distància, mascareta i tot,